que el Xavi s'ha tornat reservat i esquerp. Abans m'ho explicava tot.
Ja, però això els nois de 16 anys ho acostumen a fer, es distancien dels pares, busquen suport amb els amics...
Ja, ja ho sé, però aquest curs s'ha empitjorat de notes. I fa campana. Però no és això el que m'ha empès a venir a veure'ls, sinó que ja no toca el trombó. La música és la seva gran passió i té un gran talent. N'estudia des dels 5 anys. El seu professor, miri, el seu professor diu que podria arribar a tocar en una orquestra de renom, sí.
I ja no va a classes?
Fa mesos que ho ha deixat.
I n'ha parlat amb ell?
Ho he intentat, però cada vegada que li trec el tema em salta la jugular. Mai no l'havia vist tan agressiu.
Aviam, què creu que li passa a en Xavi? Que pren drogues?
Cocaïna i marihuana, no.
I com n'està tan segura?
Perquè he fet les meves indagacions. Per internet venen un spray per ruixar la roba. Si s'han pres drogues, la suor reacciona.
Víctor Alexandre, molt bon dia, benvingut.
Hola, Carme.
Avui aquesta veu que jo diria que he reconegut, diria que és la Montse Pérez, que ens ha deixat recentment, fa pocs dies, i m'imagino que avui li dediques l'espai a ella.
Sí, a ella, exactament. És una notícia trista, però certament ens va deixar. Ens
jove.
Va deixar. Sí, jove, als 61 anys. Uh-huh. Va ser el 28 d'abril passat. I de manera molt inesperada per moltíssima gent. Per mi era una notícia molt trista doblement, perquè jo la coneixia personalment, a ella. Era una persona encantadora. La vaig conèixer l'any 2006, quan ella es va incorporar a l'obra, una obra meva, que era Eric i l'exèrcit del Fènix. I el 2006 es van fer els assaigs i es va estrenar el gener del 2007. I aleshores, doncs, ella feia el paper d'una jutgessa de l'Audiència Nacional Espanyola i estava immensa, immensa, estava fantàstica. Era la jutgessa que representava que quan van... l'obra en definitiva parlava d'aquell nen de Lloret de Mar que tenia 14 anys, que era l'Eric Bertran, i que havia demanat a uns supermercats que etiquetessin en català, i aleshores el van acusar de terrorisme per això. Cosa molt contemporània, com sabem, oi?
Sí.
I aleshores, doncs, la jutgessa li deia, com ell deia que no, doncs aleshores la jutgessa li repetia diverses vegades: di que eres espanyol o t'encierro, di que eres espanyol o t'encierro. Era un nen de 14 anys. I bé, ella, la Montse Pérez, feia aquest personatge, i ha dit que estava molt bé, molt bé, molt bé, feia molt bé, era molt versemblant, fantàstica. De manera que bé, hem de lamentar moltíssim la seva mort tan, tan prematura, en aquest cas. Ara escoltarem a ella un... perquè de cinema en va fer poc. De cinema en va fer poc. Ara l'escoltarem amb un fragment d'una altra sèrie, que ella sortia en moltes sèries de televisió, quan era molt més jove. Estem parlant de Plats Bruts. Plats Bruts és una sèrie que va emetre TV3 entre el 1999 i el 2002. Quan va fer aquesta sèrie, doncs, Montse Pérez tenia 43 anys i ella feia el personatge de la Mercedes, que era la directora d'una emissora radiofònica que es deia Ràdio Bofarull.
O sigui, encens el mòdem, obres el navegador i entres a l'adreça de la web i busques les links que t'interessen, està clar, no?
Sí.
Nois, aquest és un moment històric. Ràdio Bofarull ha entrat a l'autopista de la informació. Internet.
Ah!
A partir d'ara sabrem de primera mà el que passa en el món.
O sigui que ja no copiarem les notícies del diari.
Però què dius, Ramon? Aquesta és una ràdio seriosa. Explica-li, López.
Jo? Bueno, vol dir que copiarem les notícies d'internet.
Ah!
Doncs vinga, va, ja podeu començar.
La Montse Pérez, a qui avui dediquem el cinema a la xarxa, ara l'escoltàvem com a la Mercedes, ha fet molt de teatre, però en aquesta sèrie, a Plats Bruts, Segurament és el que li va donar més reconeixement, no?, davant del gran públic.
Sí, sí, perquè la sèrie va tenir un èxit espectacular. Tots els personatges de la sèrie resultaven molt familiars a Catalunya i, esclar, doncs això li va donar molta projecció. Ell havia fet molt teatre, però la tele, quan la sèrie que fas té èxit i, a més, tens un personatge regular, continuat, no esporàdic, doncs això dona molt de nom sempre als actors i a les actrius. A Plats Bruts, clar, hi havia 6 personatges principals. Hi havia el López, que era bé, en Jordi Sánchez, que feia aquest personatge. Hi havia en Joel Joan, que feia el David. Després hi havia la Mònica Glenzel, que feia l'Emma. Hi havia en Lluís Xavier Villanueva, que feia el paper del Ramon. Hi havia l'Anna Maria Barbany, que era la Carbonell,
sí.
I hi havia la Montse Pérez, que era la Mercedes.
Quina gràcia, perquè tots tenen el seu, no?
Sí,
o pel cognom o pel nom, no? Se'ls acabava reconeixent en els personatges.
Sí, sí. Potser el Villanueva seria el que menys conegut de tot seria, oi? Pel gran públic parlo, eh? No perquè, vull dir, és un molt bon actor, però potser seria el que... Oi? La Montse Pérez, clar, tampoc és que fos una actriu molt famosa, però gràcies a aquests personatges, com que feia un personatge molt característic, doncs li anava... Clar, la gent la recordava. I l'Anna Maria Barbany ja és una actriu que té una trajectòria molt anterior. Bé, després, una de les poques pel·lícules que va fer ella va ser Mil cretins, de Ventura Pons. És una pel·lícula del 2011. Estava basada en contes del Quim Monzó, i apareixien doncs en Joel Joan, el Francesc Orella, la Julieta Serrano, en Jordi Bosch, la Mar Ull de Molins, en Joan Borràs, la Clara Segura, el Toni Albà i la Montse Pérez.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, sí. Clar, és que eren diversos contes i clar, hi havia un repartiment molt extens. La banda sonora d'aquesta pel·lícula era de Carles Casas, que és el músic de sempre de Ventura Pons. Totes les pel·lícules de Ventura Pons tenen sempre una banda sonora de Carles Casas. I en aquest cas, aquesta és la música que Carles Casas va compondre per Mil cretins.
Aquesta és la composició de Carles Casas, el compositor de capçalera de Ventura Pons, podríem dir, amb aquesta pel·lícula Mil cretins, on hi va participar la Montse Pérez, que ja ens deies, Víctor, és que va fer poc cinema. Però per quin motiu va fer poc cinema?
Bé, va fer poc, no pas perquè no volgués, sí que en volia fer, però clar, si no la cridaven, poc en podria fer, i com que la indústria cinematogràfica catalana també té les seves limitacions, especialment en els temps que vivim, doncs, clar, no tenia feina en aquest sentit. Perquè et facis una idea, només va fer 4 pel·lícules al llarg de la seva vida, només va intervenir en 4 pel·lícules. La primera va ser Souvenir, de l'any 94, de la Rosa Vergés, quan ella tenia 38 anys. Després va fer el 96 La camisa de la serpiente, del valencià Antoni P. Canet. També va fer, això sí, algunes pel·lícules per a la televisió, TV Movies, que se'n diuen, eh? Algunes en va fer. I també, i pel·lícules de cinema, de gran pantalla, doncs va fer el 2010 Herois, una magnífica pel·lícula molt maca de Pau Freixes, i... Com hem dit abans, el 2011 va fer Mil cretins, de Ventura Pons. És una llàstima que la tinguessin tan oblidada. Clar, sap greu. Jo recordo que ella, a més, perquè esclar, quan ella va treballar a l'obra Eric i l'exèrcit del Fènix, jo recordo que bé, en Pere Planella, el director, la va escollir perquè fos una de les actrius del repartiment. Hi havia 8 actors i actrius, i ella era una dels personatges, és clar. I aleshores, doncs, la precarietat econòmica en què es trobava la Montse Pérez en aquell moment era esgarrifosa. Estava molt, molt, molt fotuda econòmicament, i això la va ajudar durant uns mesos, gràcies a en Pere Planella, perquè estava molt malament. És a dir, va passar penúries econòmiques molt fortes. Però això passa amb molts actors i actrius, també, no? Esperen que soni el telèfon i el telèfon no sona. Bé, ara sentirem de bell nou la seva veu, la veu de Montse Pérez, en un dels capítols de la sèrie Kubala, Moreno i Manchón. En aquesta sèrie, ella interpretava el paper de la senyora La Yunta.
Estimar no és el mateix que controlar.
És advertir-los dels perills.
Jo ho veig al revés que tu. Penso que ella ha de viure i ha d'escollir què vol i com ho vol. I si s'equivoca, per això som nosaltres, per donar-li suport.
Jo també els hi dono suport.
No, no, no. Tu controles i no pateixes perquè en el fons t'és igual. I no tens cap mania per aprofitar els diners del casament del teu fill, que està destrossat, pel de la teva filla. Mira, Núria, això no és cap competició per veure qui fa millor de mare. Tu ho fas a la teva manera i jo ho faig a la meva. Però que consti que si la Rita és com és i els hi dona 30.000 voltes als teus fills, alguna cosa de que haver fet bé, dic jo. I ara me'n vaig, que arribaré tard per l'assaig.
Aquesta que escoltàvem era la veu de l'actriu catalana Montse Pérez en aquesta altra sèrie, Kubala, Moreno, Manchón. Ens hem referit a la seva mort, una mort inesperada, però no sé si se'n saben les causes de la seva mort.
Quan es va publicar la notícia, no van transcendir, no es va dir, però era sabut per molta gent i per companys de la professió, doncs, que patia càncer, concretament de càncer de pit, i que és un càncer que, per sort, avui dia és dels benignes.
Se'n pot sortir.
Sí, però en el seu cas es va escampar i no va tenir aquesta sort, de manera que va morir per això. Jo em vaig quedar glaçat quan vaig veure la notícia perquè, és clar, per dues raons. Una, perquè justament perquè tenia 61 anys i no toca, no? És aquesta edat. I en segon lloc, perquè no sabia que se li hagués escampat aquesta malaltia. Aleshores, és clar, vaig quedar parat. Els seus últims treballs van ser, per exemple, la sèrie La Riera, que feia el personatge de la Remei. També va aparèixer en moltes sèries, clar, va fer molta tele, La huella del crimen, o Europa, Hospital Central, Sitges, Estació d'Allàs, La Rajada, La Mar i Dos, La Sagrada Família, tot això eren sèries on ella apareixia. I pel que fa al teatre, ella va començar quan tenia 30 anys, amb un Shakespeare, precisament, amb un Romeo i Julieta, dirigit per l'Esteve Polls. També va fer T'odio, amor meu, de la Dorothy Parker i el Cole Porter, dirigida per el Joan Lluís Bozzo, Eric i l'exèrcit del Fènix, com hem dit, dirigida per Pere Planella. Aquesta era la sisena obra de la Montse. Va fer també Què va passar quan la Nora va deixar el seu home o Els pilars de la societat, dirigida per Carme Portacelli. L'auca del senyor Esteve, de Rossinyol, també per la Portacelli. En fi, moltíssima cosa, però hi ha més teatre, com hem dit, que no pas cinema. Bé, com hem dit, ella va morir a una edat jove, 61 anys, el 28 d'abril passat, i sempre la recordarem com una molt bona actriu, una persona molt afable, molt riallera, i per totes aquestes coses, doncs, molt estimada pels seus companys de professió. Nosaltres li direm adeu escoltant una de les cançons que sonen a la pel·lícula Herois. És una cançó del grup alemany Alphaville que es diu Forever Young, per sempre jove.
Gràcies, Víctor, fins a la propera. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the
mistake.